Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'impacte del temporal Glòria a la ciutat i de treballar per reduir-ne els efectes. Aquest és el repte de l'Ajuntament ara que la llevantada ha passat de llarg de la ciutat. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquests dies hi ha hagut una setantena d'incidències derivades del vent i la pluja. Tot i aquesta elevada xifra, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assegura que la ciutat ha sortit prou ben parada de l'episodi.
Podem estar relativament tranquils, diria, perquè han sigut afectacions més aviat puntuals. No han provocat grans danys personals, no hem de lamentar altres incidents que s'han produït a la resta del país. Per tant, per aquesta part sí que podem estar tranquils, però de tota manera l'afectació ha estat i és important, no? I ara haurem de fer tota una valoració del global de l'impacte i començar a treballar per reparar totes aquelles desperfectes que s'hagin produït, no? I millorar tots aquells punts que s'hagin de millorar.
La incidència que encara persisteix és el tall d'un carril de la carretera de Torre Romeu fins a nou avís.
En cultura, la Sala Petita del Teatre del Sol acull a partir d'aquest cap de setmana el casament dels petits burgesos.
El text de Bertolt Brecht serà interpretat a l'escenari per un equip d'actors com Ariadna Clapés i Maria Antònia Vida, que li aportaran un valor afegit, tot plegat sota la direcció de Ramon Ribalt. El muntatge es podrà veure fins al 26 d'abril.
En esports, ratxes contraposades entre el Sabadell i el seu rival d'aquest diumenge al migdia, el València Mestalla.
Els arlequinats han reforçat el seu lideratge amb 12 punts. En canvi, el filial Che es troba en una crisi de resultats amb només un punt dels 15 possibles. Per al partit, el Sabadell ja ha venut una seixantena d'entrades de les 100 disponibles, 40 de les quals amb autocar inclòs.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Tenim 11 graus a Sabadell, temperatures que han tornat a baixar, però avui de nou ha sortit el sol. Què hem d'esperar per les pròximes hores? Hem d'esperar més efectes d'aquest temporal Glòria? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Bona tarda. Predomina el cel poc o mig ennuvolat i no s'espera precipitació aquesta tarda i nit. La depressió s'enllunya a l'oest de la península Ibèrica i això permetrà que demà gaudim del sol a bona part del territori. Tan sols arribaran alguns núvols alts i mitjans. Malgrat tot, la situació marítima continuarà avui i demà al matí alterada amb onades que arribaran a superar els 2 metres d'altura amb mar de fons. Pel que fa a la temperatura, serà semblant i la mínima voltarà entre 2 i 7 graus i la màxima entre 12 i 17 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, de nou dia molt complicat al conjunt de la xarxa viària catalana arran d'aquest temporal Glòria. Una vintena de carreteres estan tallades a aquesta hora arran dels efectes d'aquest temporal que acaba de marxar. A les vies més properes a Sabadell, en canvi, trobem les incidències habituals a aquesta hora. A la C58 hi ha 5 quilòmetres de retencions a Montcada en sentit sud. A l'AP7, 2 quilòmetres de cues a Sant Cugat en sentit sud, on trobem un carril tallat arran d'un accident, i 5 quilòmetres més a Barberà en sentit sud. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la ronda de dalt també hi ha problemes entre Sarrià i la Meridiana en els dos sentits. Passant 4 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i un dia més parlant del temporal Glòria que ja ha passat de llarg de la ciutat i ara és moment de passar comptes. Des de l'Ajuntament comencen el recompte dels costos que ha suposat aquest intens episodi de vent i pluja, mentre ja treballen per retornar a la ciutat la situació que tenia abans de la setantena d'incidències registrades aquests dies. Tot i ser un nombre elevat, el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, assenyala que la ciutat ha sortit prou ben parada de la llevantada.
No s'han hagut de lamentar danys personals a Sabadell, com sí que ha passat en altres punts de Catalunya o de l'Estat. Aquest és un bon punt de partida a l'hora de fer balanç. Ara, però, cal posar xifres concretes a les caigudes d'arbres, esllavissades i acumulacions d'aigua. Depenent de quan s'elevin els costos, caldrà anar a trucar portes d'altres administracions. Així ho ha apuntat Cortés, tot i que creu que no és el més probable.
Com deia, nosaltres ara, a hores d'ara, estem fent un repàs de totes les incidències i danys i desperfectes que s'han pogut provocar a la via pública o a serveis municipals. I, per tant, en funció dels costos, farem aquesta petició, no? I, de fet, també la Diputació de Barcelona ha posat a disposició diferents ajudes pels municipis per aquestes reparacions potser més puntuals que s'hagin de fer després dels desperfectes provocats pels temporals. Són costos que habitualment no tenim contemplats, no? I, per tant, ens posen una situació una mica complicada, tot tot i que, òbviament, no és la mateixa la situació de Sabadell que la d'altres municipis com la demarcació de Girona o de Delta de l'Ebre.
Ara mateix encara persisteix una incidència a la carretera de Torres Romeu, que només funciona amb un carril fins a Nou Amís. Avís. A més, es mantenen tallats els passos al Ripoll i s'ha mantingut tancat l'espai infantil de la Biblioteca del Sud per precaució. Són els últims efectes de la 70ena d'incidències registrades en els últims 2 dies a la ciutat, 25 de les quals en el dia d'ahir.
Al conjunt de Catalunya, el Glòria ha costat la vida ja a 4 persones. L'última, que acabem de conèixer fa pocs minuts, és un home que pescava a Calafat.
Una altra de les víctimes és un veí de Palamós, de 69 anys, que ha mort quan una onada l'ha colpejat quan anava a comprovar l'estat de la seva embarcació. També s'ha trobat el cos d'un veí de Jorba, la noia, que havia sortit amb el seu cotxe. També s'ha trobat el desaparegut a Cabassers, al Priorat, dins del seu cotxe arrossegat per l'aigua. Segons Protecció Civil, també s'està buscant el desaparegut dimarts a la nit a Palamós, malgrat que aquest migdia s'havia anunciat l'aparició del seu cos sense vida. Més enllà de les recerques, Protecció Civil ha tornat a activar mesures especials de confinament a les zones baixes de 29 municipis de la Llera del Ter davant del risc de desbordament del riu. En aquest sentit, Girona, Salt i Sarrià de Ter pateixen restriccions d'aigua potable per una avaria derivada del temporal que s'està avaluant.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Tanquem les qüestions referents al temporal i abordem altres temes del dia. Comissions Obreres celebrarà durant aquest any 200 assemblees territorials per aconseguir determinar 25 propostes per portar al seu congrés del 2021. La de Sabadell se celebrarà el 25 de febrer a les 5 de la tarda al Casal Pere IV i poden participar les persones afiliades, però també qualsevol treballador.
L'objectiu és prioritzar quines són les accions que ha de dur terme el sindicat durant aquest mandat. Les propostes són obertes, però s'han d'inserir en 5 eixos temàtics: justícia social, feminismes, diversitat, el repte generacional o qüestions internes del sindicat. Com explica Dolors Llobet, secretària d'Atenció a l'Afiliació, Estudis i Coordinació de Direcció, volen que reflecteixi la realitat dels treballadors.
Ens plantegem fer al voltant o més de 200 assemblees i debats i trobades al llarg del territori de Catalunya, també a nivell d'empreses i de sectors, per tant, amb molta diversitat. I el que volem és que en aquests debats, sobretot, el que ens interessa molt és que la gent debateixi aquests eixos, aquests temes, no des d'una vessant teòrica, que ja n'hi ha molts de debats des de la vessant teòrica, sinó des de la pròpia realitat de la gent.
Des del sindicat valoren molt positivament la primera onada d'assemblees sindicals obertes que es van dur a terme el 2015, ja que es van complir totes les seves reclamacions. Per altra banda, també celebren el nou salari mínim, que ha pujat als 950 euros bruts mensuals, i situen la derogació de la reforma laboral com un objectiu principal dels pròxims mesos.
L'ocupació dels 2 centres municipals d'empreses arriba al 90%, l'índex més alt dels últims anys, segons dades de l'Ajuntament de Sabadell. En el Centre d'Empreses Industrials de Can Roqueta i el Centre de Promoció Empresarial hi ha un total de 58 companyies, la majoria vinculades amb la tecnologia i la innovació.
La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, assegura que les companyies estan satisfetes amb el servei que reben en aquests centres d'empreses.
La majoria d'empreses se senten molt còmodes perquè, a més, hi ha molts espais de coworking que els hi permet fer sinergies amb altres empreses, i això els hi dona capacitat de negoci que si no estiguessin allà no ho tindrien. Per tant, ja et dic, aquest estudi el que pretén és intentar anar més enllà de del que ells necessitin, però que la majoria d'empreses fins i tot els agradaria quedar-se allà, que perquè moltes vegades és impossible, perquè tenen molt cobertes les necessitats. Pensa que tots els diners que ells paguen reverteixen directament en els serveis que ells necessiten.
L'objectiu de l'Ajuntament és arribar al 100% de l'ocupació d'aquests espais. Per això s'ha fet un estudi per descobrir les necessitats de les companyies i donar-los resposta.
El Consell d'Administració del Corte Inglés no ha inclòs el centre comercial de l'Eix Macià dins del seu pla de reestructuració. Això vol dir que l'establiment local, inaugurat l'any 91, es mantindrà obert. Amb tot, la companyia sí preveu desfer-se dels 25 centres menys rendibles. Entre aquests hi compta el Corte Inglés de Francesc Macià a Barcelona. L'edifici està a la venda i l'establiment tancarà a final d'aquest any.
Les fonts consultades per Ràdio Sabadell han confirmat que el centre comercial de l'Eix Macià de Sabadell es troba en números verds un cop passada la crisi econòmica, quan va tancar 2 exercicis amb pèrdues. Donada la seva rendibilitat, el Consell d'Administració de l'empresa no contempla un possible tancament a la ciutat. En canvi, sí que hi ha previst el tancament o la transformació d'un total de 25 establiments arreu de l'Estat, que són aquells que no aporten grans beneficis a la companyia. Els llocs de feina, però, es mantindran i els treballadors seran recol·locats en altres punts de venda. Tot i algunes informacions que apuntaven en aquesta direcció, els centres comercials, el Corte Inglés de Can Dragó i Meridiana de la capital catalana tampoc no estan inclosos en el pla de reestructuració de l'empresa. Ara bé, fonts pròximes a la companyia admeten que aquests 2 establiments tenen algunes dificultats per tirar endavant, tot i que desmenteixen que també estiguin a la venda.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Aquest cap de setmana s'acabaran d'instal·lar les llambordes Stolpersteine que falten per commemorar tots els sabadellencs deportats. Un d'aquests serà Conrad Crespí, supervivent dels camps de Mauthausen i de Chau. Avui el seu fill, Feliu Crespí, ha explicat la seva història al programa El Cafè de la Ràdio.
Durant la retirada de la població civil republicana, Conrad Crespí va acabar als camps de concentració francesos, com el d'Argelès i el Sant Ciprien. Per sortir-ne, es va enrolar les companyies de treballadors estrangers, mà d'obra barata que treballava per l'exèrcit francès, i va ser destinat al nord de França, on va ser pres per l'exèrcit alemany. Va passar per dos camps de presoners i des d'allà va ser internat a Mauthausen durant un any i a Dachau. El seu fill, Feliu Crespí, recorda algunes de les experiències que va haver de viure.
Les morts, que, per exemple, que quan anaven a dormir als barracons, que amb lliteres de fusta, que dormien apilats, a vegades molls, que s'intentaven fer escalfor l'uns amb els altres, doncs com ells es llevaven i el que havia anat a dormir al costat seu, al llevar-se estava mort. Això són coses de les més colpidores, no?
Crespí va ser un dels 260 republicans que va sobreviure al camp i va tornar a Sabadell el 1946 després de passar un temps a la Catalunya Nord. Des del 1936, Conrad Crespí escrivia les seves memòries i al tornar va fer allò que molts deportats van prometre.
Amb molta satisfacció i tot, sobretot amb la voluntat i reflectia la voluntat que es diu que quan es van alliberar, per exemple, a Mauthausen, els deportats, un cop alliberats, es van conjurar per explicar a tot el món el que havien viscut ells allà i evitar que allò es repetís.
El seu fill li prendrà el testimoni aquest dissabte a les 4:20, quan es planti una llamborda Stolpersteine en record a Conrad Crespí al carrer Pare Sallarès número 40. Més notícies del dia. Continental Automotive es fa enrere en la intenció de presentar un expedient de regulació d'ocupació. L'empresa de Rubí ha acceptat obrir una mesa de negociació després de la reunió de mediació de la vaga en curs d'aquest matí amb la presència de la Inspecció de Treball. Ara el compromís és avançar en el pla de reindustrialització de la planta i també negociar les condicions de sortida de les persones que quedin fora del pla. El 3 de febrer es trobarà a la mesa per primer cop. L'empresa sabadellenca Reparatu Deuda ha aconseguit liquidar més de 13 milions d'euros en deutes dels seus clients gràcies a la llei de la segona oportunitat.
Des de fa 5 anys l'estat espanyol compta amb una legislació que permet saldar els deutes econòmics que una persona hagi acumulat per impagaments. Alicia García, gerent Reparatu Deuda, explica al Connectat quines dues sortides ofereixen a persones que es troben en aquesta situació.
Esta ley lo que viene a hacer es hay dos salidas, o viene a intentar llegar a un acuerdo extrajudicial de pagos con el sobrante real que tú puedes pagar, no lo que te dicen que tienes que pagar, ¿vale? Si no se consigue, como tú demuestras una buena fe, lo que hacemos es, si los acreedores a quien tú le debes dinero no aceptan lo que tú realmente le puedes pagar a día de hoy, cogemos el expediente y nos vamos al juzgado y le solicitamos al juez la cancelación total de la deuda.
El procés de liquidació d'un deute pot arribar a durar un any i mig. Per aquesta raó, des d'aquesta empresa sabadellenca demanen paciència i valentia a tota aquella gent que vulgui sortir d'aquesta situació.
En cultura, us ho dèiem en titulars, aquest cap de setmana i durant els pròxims 3 mesos esteu convidats a anar de boda. Arriba el casament dels petits burgesos. Es tracta d'un text de Bertolt Brecht que es podrà veure a la sala petita del Teatre del Sol. Hi trobareu un grup d'actors que han aconseguit connectar entre ells i que li afegeixen aquest plus del muntatge. Ariadna Clapés fa el paper de núvia i ha explicat al programa Al Matí com és aquest personatge.
És una persona 100% aparentment tu creus que és una nina, que és així, que va molt, molt guapa, molt elegant, molt ben posada, moltes formes, educada i això. I bueno, és això que dèiem, no? Que tot és l'aparença, però després què passa, no? En el fons, doncs també és una mica com tota l'obra, és com que es va desmuntant, deconstruint, i es veu una mica el seu veritable jo, no?
El text té frases i contextos que són molt del seu temps, com per exemple la perspectiva de gènere, però en canvi la crítica a les convencions socials es manté intacta.
Antònia Vida dona vida precisament a la mare del nuvi i relata l'hipocresia de la celebració del casori.
L'hipocresia és un fet que es nota de seguida, perquè és constantment fer veure que tot funciona bé, dir les coses que queden bé però que en el fons doncs, no es pensen d'aquesta manera. Tot és tot s'està aguantant per un fil, perquè hi ha moments doncs, en què la gent es diuen coses molt boniques, coses molt agradables, però vas notant que a darrere doncs, hi ha una falsedat.
Núvia i sogra en el muntatge alerten que hi ha sorpreses. Es balla la polca que sentiu i també es canta alguna cançó. Sota la direcció de Ramon Ribalta, el grup actoral ha pogut experimentar les eines que fa servir aquest director sabadellenc. El casament dels petits burgesos es podrà veure fins al 26 d'abril, els dissabtes a 9:45 del vespre i els diumenges a 6:00 PM. Ah, el vestit de núvia ja ha hagut de passar diverses vegades per les mans de les modistes. Ja ens direu per què.
I encara en cultura, la Coral de Belles Arts de Sabadell commemora el centenari del naixement de l'artista Joan Brossa amb un concert de mala nit. A través de les versions musicades de poemes de Pere IV o Rilke, la coral repassarà totes les facetes del poeta visual Brossa. Així ho ha explicat el director de la coral, Jordi Lluc, en una entrevista al programa Al Matí.
En l'espectacle utilitzarem un mag perquè Brossa era un enamorat de la màgia i volia, diríem, dignificar aquest art, però també altres, com per exemple fins i tot fem una picada d'ullet a altres elements d'ell, com pot ser un estrictis, o fins i tot un estrictis, si ja veureu, és una sorpresa això en tot cas, però també per exemple una relació amb la poesia més formal que ell va utilitzar, perquè Brossa va voler també treballar formes poètiques com el sonet o com la sextina, i en el concert apareix precisament la primera sextina que es va compondre.
La música, però, no serà l'única protagonista d'aquest espectacle.
Així és, el teatre principal també es podrà gaudir de la màgia, com ha explicat Jordi Lluc, poesia molt formal i també un striptease. També, molt important, la posada en escena anirà acompanyada per una espectacular escenografia dirigida per Joan Roura. El concert és demà divendres a les 9 de la nit al teatre principal i atenció que encara queden entrades a la venda.
Parlem d'òpera segueix amb tots vosaltres també aquest any 2020, una nova dècada i el programa no s'atura. Cada setmana estem aquí per explicar-vos històries interessants i per fer-vos sentir molt bona música.
Parlem d'òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
T'agrada el cinema? T'ho passes bé escoltant una banda sonora? Voldries conèixer algunes curiositats d'aquella pel·lícula que ha marcat la teva vida? Si ets dels nostres, ja no tens excusa. Tots els dijous a les 9 del vespre i dissabtes a les 5 de la tarda, La Llanterna Màgica, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
Si una cosa t'agrada, per què canviar? La Llanterna Màgica, quarta temporada.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Fora de Sabadell i de la comarca, el Tribunal Suprem segueix deixant sense escó Quim Torra.
La sala ha acordat rebutjar per unanimitat la suspensió de l'acord de la Junta Electoral Central. Per tant, el Tribunal Suprem avala la decisió que Quim Torra perdi l'aforament de diputat del Parlament de Catalunya. D'aquesta resolució en surt totalment desautoritzada la Fiscalia, qui havia acceptat suspendre cautelarment la decisió de la Junta Electoral Central.
La Junta Electoral Central precisament ha multat Pedro Sánchez per fer campanya electoral des de la Moncloa.
La resolució fa referència a una entrevista que Sánchez va concedir a la Sexta des de la Moncloa en el període de precampanya de les eleccions generals del 10 de novembre. El president espanyol haurà de pagar ara una multa de 500 euros.
I l'exdirector general dels Mossos, Pere Soler, ha assegurat que l'1 d'octubre no va votar perquè no volia que això perjudiqués la imatge de la policia.
En el quart dia de judici a la cúpula dels Mossos, Soler ha afirmat que va entendre que ell era una figura pública i que no va voler que la imatge perjudiqués el cos. El fiscal Miguel Ángel Carballo li ha recordat que ell militava en un partit que demanava el vot, però Soler li ha replicat que en aquell moment exercia com a director general de la policia.
Moment pels esports.
les veus, els protagonistes, els clubs. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A priori, el centre d'esports parteix com a clar favorit a la victòria en el partit d'aquest diumenge a les 12 contra el València Mestalla. Així ho fan presagiar com a mínim un bon nombre d'estadístiques. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Hi ha, però, alguns indicadors que juguen en contra dels interessos arlequinats.
El que més crida l'atenció és que el Sabadell fa 11 anys que no guanya l'Antonio Puchades. A més, l'equip amb Antonio Hidalgo a la banqueta mai ha guanyat 3 partits seguits. La ratxa vigent és de 2 victòries. En canvi, l'estat de forma actual de tots dos conjunts fa decantar la balança en favor dels arlequinats. Si mirem les últimes 5 jornades, el centre d'esports seguiria sent líder amb 12 punts, el filial Che Cué amunt. A més, des que Hidalgo és el tècnic, el Sabadell ha derrotat a tots els rivals amb els quals s'ha vist les cares 2 cops. L'únic precedent amb el Vallès a la banqueta contra el València Mestalla, el resultat va ser d'empat a 0. Amb tot, el missatge del capità Àngel Martínez és clar, amb confiança però sense anar confiats.
Ja sabem que tenen els filials, no? Que tenen un talent extraordinari, són individualitats de màxim nivell, jugadors que en 2-3 anys estaran jugant a les màximes categories, i bueno, també tenen els seus defectes, no? Però com et dic, començarem a treballar com sempre, enfocats en com juguen ells, com li podem fer mal, on tenim que tenir cuidado, i bueno, anar allà amb la confiança que es dona estar allà dalt. Estem allà per algo, i aquesta confiança, no està confiat, sinó utilitzar la confiança per anar i competir com sempre l'hem fet, amb treball, humilitat i amb molta il·lusió.
La plantilla, mentrestant, s'havia d'entrenar avui a la nova Creu Alta, però els forts aiguats dels últims dies han obligat a traslladar la sessió a Olímpia. Per al partit, per cert, el club ja ha venut una 60 d'entrades, de les 100 disponibles, 40 d'elles incloent el tiquet d'autocar.
I a la Nacional Juvenil, aquest cap de setmana ens espera una jornada tepidant, ja que s'enfrontaran entre ells els 4 primers de la classificació. D'una banda, el primer contra el quart, Barcelona B contra Nàstic de Tarragona B. De l'altra, el tercer contra el segon, és a dir, el Girona B davant del Sabadell Juvenil.
Tots dos tenen 38 punts, a 3 dels blaugrana. A la primera volta, Olímpia, el partit va acabar en empat a 1, i només la diferència de gol general, més 16 per als arrequinats, més 15 per als gironins, desfà tanta igualtat. Tot i la importància de l'enfrontament, el tècnic del Sabadell, Miquillador, resta pressió als seus jugadors.
És un partit que l'has de jugar amb la mentalitat de saber que t'has merescut jugar-lo en aquesta posició, però si no pots treure els 3 punts en cap cas determina res, perquè després pot venir el següent rival i haver guanyat i no puntuar amb el següent rival, així que simplement és un partit per disfrutar-lo.
El Mercantil, de la seva banda, rebrà a Raona Marinals el Dan B. A domicili, el rival dels mercantilistes ha sumat el doble de punts que el seu camp. El Mercantil, això sí, ha anat millorant els seus números com a local a mesura que ha anat avançant la temporada, una tendència que el punta Joan Poc demana allargar.
El que està claríssim és que competirem. Ens hem de fer forts a casa, que a casa últimament estem molt bé. Hem guanyat 2 partits i hem competit al Barça, i jo crec que ens vam mereixer més contra el Barça. I està clar que competirem i intentarem guanyar el partit, fer el nostre joc i anar pels 3.
Aquest Mercantil també arrencarà el diumenge a les 12 a Raona Marinals. El Girona B Centre d'Esports Juvenil tancarà la jornada a les 6 de la tarda.
I seguim parlant de futbol, en aquest cas sobre 2 relleus a les banquetes. Isabel Asousi ha estat destituït com a entrenador del Sabadell femení. El detonant va ser l'última golejada rebuda per 0-5 a Olímpia contra el Fontsanta Fatjó.
El femení arlequinat suma de fet 6 derrotes consecutives. Per darrere només hi ha el Llerona a un punt i el Verdú Vall del Corb com a cué destacat. Diumenge a les 12 el centre d'esports ha de rebre a Olímpia novament el filial de l'AM Lleidatà, rival de la part mitja baixa de la taula d'aquesta preferent. El responsable de la secció, Toni Càceres, agafarà les regnes de forma interina fins que no es nomeni el substitut.
És moment de fer una reflexió i jo no crec que sigui tot culpa de l'entrenador i ja sé si m'ho van confirmar, però bueno, és el futbol i els resultats manen i tenen que fer alguna cosa i hem començat per aquí.
Fa unes setmanes el Sabadell ja va prendre la decisió de destituir Nacor Bueno com a tècnic del filial masculí, prenent el relleu Bernat Mosquera, i ara ha estat el femení qui ha patit un canvi.
El centre d'esports no és l'únic que canvia d'entrenador. També ahir a la nit, Jesús Díaz Vaquero anunciava la seva renúncia al càrrec d'entrenador del Tibidabo Torre Romeu de segona catalana, al·legant motius personals i amb l'equip amb la salvació coll amunt.
Ara mateix els blanquivermells són cues amb només 7 punts i amb la salvació a 11. El testimoni el prendrà el fins ara segon entrenador Marcos Tenorio. Vaquero, això sí, ha explicat que seguirà ben vinculat a l'entitat.
Es el equipo de mi vida, como aquel que dice, porque me he criado ahí en ese barrio y bueno, lo tengo muy adentro, y eso también es uno de los factores que hagan que tengo que descansar un poco, porque me llevo las cosas muy muy a pecho y bueno, seguiré liado ahí en el club porque le ayudo, siempre estoy ayudando en el fútbol base también, pero un poquito al margen de lo que es el primer equipo.
Tenorio s'estrenarà a la banqueta del Tibidabo aquest dissabte a les 5 amb la visita del conjunt de Torre Romeu al Calaf.
I en tenis taula, el Natació Sabadell ha reforçat la seva plantilla amb dos jugadors indonesis per tal d'aconseguir la permanència a Divisió d'Honor. Un dels fitxatges ja podrà debutar en el partit d'aquest diumenge contra el Termotur Calella. El nostre estudiant en pràctiques, Kevin López, ens amplia la informació.
El Club Natació Sabadell va anunciar ahir un doble reforç internacional per intentar evitar el descens a Primera Nacional. El club incorpora a les seves files dos palistes indonesis, David Jacobs i Fernando Malkianus Palar. El primer, de 42 anys, és el número 2 del rànquing mundial paralímpic de la seva categoria, mentre que el segon, de només 19, també reforçarà el segon equip. Pere Veis, home fort de la secció, dona més detalls dels fitxatges.
N'hi ha un que és el més veterà, per dir-ho així, que és el número 2 del rànquing de paralímpic del món, de nivell de classe 10. Per tant, és un jugador amb experiència i una qualitat contrastada. I l'altre és un jove que també està dins la selecció, però que és més jove i, per tant, doncs, a nivell de resultats doncs, tenim menys informació.
Jacobs estarà disponible per debutar aquest diumenge a les 11 del matí a la pista del Termotur Calella, en un duel clau pels nedadors. Un esglaó per sota, a Primera Nacional, els conjunts sabadellencs tornen a jugar a casa després de caure la darrera jornada contra l'Irún Leca Enea. El segon equip del club rep dissabte a les 5 a Can Jong el tercer classificat, l'Esparreguera, mentre que Falcons juga a les 5 de la tarda a Can Balsac contra el penúltim classificat, el Sallent.
Més notícies del dia en format més breu. El Sabadell Rugby Club segueix en pas ferm a la Primera Catalana. De moment, en 4 jornades, 4 victòries.
L'última per 78-0 contra el segon equip del Buc. Javi de la Torre és jugador dels Arlequinats.
Dóna molta confiança, no? No només pel resultat, sinó per les sensacions que estem tenint i anem doncs, experimentant, no? Partit rere partit. De moment estem vivint una bona època.
A la segona catalana femenina, el FEM Vallès va derrotar per segon cop enguany les Carboneres de Terrassa.
En aquesta ocasió, el derbi es va guanyar més a Can Jofresa, per 10-25. Montse Martín, capitana de les Arlequinades, assegura que estan molt satisfetes.
Per les noies és el primer cop que podem dir que estem a la primera posició, per tant és una gran alegria tant per nosaltres com per tot el club i sobretot poder disfrutar d'aquest moment amb els nois que, bueno, que estan tenint superbons resultats també a la seva competició.
Cap dels dos seniors del Sabadell Rugby Club jugarà aquest cap de setmana.
En joc les semifinals de waterpolo femení a l'Europeu de Budapest.
A Espanya amb Judit Forca, Maika García i Laura Estrela l'equip s'enfronten en aquests moments a l'anfitriona Hongria. El marcador ara mateix és de 4-5 favorable al combinat estatal. A la final de dissabte ja espera Rússia, que s'ha fet d'Holanda l'altra semifinal per 11-10 recorrent a la tanda de penals.
En snowboard avui comencen els prestigiosos X Games de neu a Aspen, als Estats Units, amb la presència de Caral Castellet.
La surfista de neu sabadellenca es va penjar fa uns dies al seu segon or de la temporada a la Copa del Món de Halfpipe. Arriba, per tant, favorita, una cita on l'any passat va fer història convertint-se amb la seva plata en la primera esportista espanyola que pujava al podi d'uns X Games. La final del mig tub tindrà lloc la matinada de dissabte diumenge a 4:45, hora catalana.
I mor Francesc Corpí, històric pilot, copilot i mecànic estretament vinculat amb el món del motor i el món Porsche de Sabadell. Gràcies, Sergi, bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15, tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 23 de gener, recordant-vos que tot el que us hem explicat en aquesta mitja hora i més ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el Parlem d'Òpera i a les 9 amb la Llanterna Màgica. Que acabeu de passar un bon dijous, adeu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.